Ràdio Vilafranca.
Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa. Som dimecres, 1 d'octubre de 2025. Estrenem el mes pròpiament dit de la tardor, del Sant Tornem-hi, i us acompanyarem des d'ara i fins les 12, fent aquesta transició cap a l'octubre. L'equip està a punt i amb ganes, desplegat per Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio, Canal 20, i des de Ràdio Vilafranca us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado. Aquest matí de dimecres començarà amb la doctora Ai Campeto, amb la Maria Rodríguez, que continua amb nosaltres, però ens acompanyarà els dimecres, un cop al mes, i a primeríssima hora, per donar-nos energia, vitamines i moltes, moltes ganes i molt d'optimisme per encarar el matí i el que toqui. D'aquí uns instants la saludem. A Maria Rodríguez arribarem a 9:45, cita amb l'actualitat, la primera d'aquest dimecres. Sabem com es lleva aquest matí l'Alt i el Baix Penedès. Escoltem atentament i seguim. I seguirem amb Donem Vida als Residus, que ens acosta de nou una temporada més al Servei d'Educació Ambiental de la Mancomunitat Penedès-Garraf. Avui parlem de com evitar els impropis en la separació dels residus amb l'educador ambiental Carles Tubalina. A les 10, catifa vermella per presentar la temporada d'espectacles al Casal de Vilafranca, que comença aquest dissabte. Ho farem amb el seu director, Salvador Casals, i amb l'Elvira Mestres, membre de la Junta Directiva. A 11:15, de nou els serveis informatius ens acosten l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès al minut. I després d'aquest segon flash, quan passin uns 5 minuts de 11:15, tertulia amb la nostra gent gran. Avui seran la Júlia Brics, la Conxita Vidal, l'Eulàlia Urgell i el Pere Mitjans. I els proposem festejar que avui, 1 d'octubre, és el Dia Internacional de la Gent Gran. I també els demanarem quines activitats fan. Si fan teatre, si canten, gimnàstica, potser natació, si ja les han començat, si en tenien ganes. Obrirem la tercera hora a les 11:01 de la mà de Vinzeum, que ens presentarà la cinquena edició del cicle Patrimonis de Paper, que impulsen juntament amb la Biblioteca Torres i Bages i l'Arxiu Comarcal de l'Alt Penedès. Minuts de nou a 11:45 en punt per actualitzar-nos, per saber com va acabant aquest matí de dimecres als nostres municipis. I després d'aquest tercer flash informatiu, és dimecres, agenda al detall, un parell de propostes, de recomanacions per aquests propers dies. Començarem a Llorenç del Penedès perquè aquest octubre torna la compresia Viatge Poètic, el festival de poesia, que arriba ja a la seva cinquena edició, ens ho explicarà Carlos Figueres. I la segona recomanació és que aquest cap de setmana, a partir de divendres i fins diumenge, passeu pel Cava Tas, que se celebra a Sant Sadurní. En parlarem amb l'Eva Vicenç, que donarà el tret de sortida que l'inaugura aquest divendres tarda. Així sonarem aquest dimecres, 1 d'octubre. Benvingudes. Al programa tenim una doctora amb majúscules, és la doctora Ai Campeto, que sempre ens reivindica el joc i el riure entre els adults. Maria Rodríguez, ben tornada.
Bon dia, Sílvia, bon dia a tothom.
Amb la doctora Ai Campeto, amb la Maria Rodríguez, estrenem dia i horari.
Sí.
Ens movem, saltem dels dijous passat el meridià del matí, els dimecres a primeríssima hora. Amb ella obrirem els dimecres un cop al mes, i és fantàstic perquè seran uns dimecres amb molta energia i molt potents.
Vinga, som-hi, doncs. Escolta, jo t'estava escoltant tota la intro de... Jo, escolta, m'agafen ganes de quedar-me aquí amb tu, a la ràdio.
Et pots quedar, eh?
O sigui, que no us desconnecteu, eh?
Si poguessis,
no us desconnecteu de la ràdio.
Tens un seient aquí a l'estudi de Ràdio Vilafranca. Però el que sí que t'assegurem és que un cop al mes obrirem dimecres amb tu.
Vinga, som-hi. I moltes gràcies per aquesta oportunitat de continuar una temporada més amb vosaltres explicant els beneficis del joc i del riure, doncs, a les nostres vides, no? Una de les coses bones, no?, de canviar, que això dels canvis, doncs... Ara en parlarem una mica dels canvis, no? Que...
A vegades costen, però sempre són un repulsiu, no?
Ahà, exacte, no? Imagina't, no? Doncs ara nosaltres canviem de dia i, a més d'horari...
Ara et faig matinar.
Em fas matinar. Vinc amb la veu una miqueta més enganxada. I això què ens aporta, no? Quina seria la part bona? Doncs que segurament persones que ens escolteu avui, doncs sou un públic diferent del públic, doncs, que teníem el dia dijous i més cap a la meitat del matí, no? Per tant, com sempre, doncs, hi ha aquesta part, la part positiva, no? És una oportunitat, jo m'agafo com una oportunitat, doncs, de poder revisar i recordar quins són aquests beneficis del joc i del riure, doncs amb més persones, no? Amb una altra franja de...
Canvies de target, que diuen això. Els publicistes.
Això mateix. I el lema de l'Ai Campeto, doncs que a mi em podeu trobar com a risoteràpia Ai Campeto també, per bé que faig moltes coses, doncs aquí parlem dels beneficis del riure. El lema de l'Ai Campeto és riure és cosa sèria. I el lema, doncs, sempre m'agrada explicar-ho una miqueta, no? Sobretot perquè si ara ens esteu escoltant persones diferents que no ens havíeu sentit mai. Riure és cosa sèria justament per això, perquè el riure ens aporta tots aquests beneficis a la nostra salut i al nostre benestar, i per tant això és un tema ben seriós, no? Per tant, aquest espai que tenim aquí amb tu, Sílvia, per poder-ne parlar, per poder reflexionar plegats sobre què ens passa a les nostres vides i com, quan introduïm, quan us doneu el permís, l'oportunitat d'introduir el joc i el riure, doncs també el vostre dia a dia, doncs què és allò que us passa, què és allò que canvia, què és allò que modifica amb el vostre estat, no?, amb la vostra alegria. Si això, doncs, us permet connectar millor amb la vostra alegria de ser, no?, d'acceptar-nos tal com som i amb els nostres talents, amb les nostres dificultats també, no?
Imperfeccions.
Exacte, no? I fixa't que quan ens anem acceptant tal com som, amb les llums, amb les ombres, amb tot plegat, tot el que som, és molt més fàcil, no? Aquesta acceptació ens dona aquest poder i aquesta energia per modificar allò que no ens agrada tant, no?
Com esteu descobrint, la doctora Ai Campeto no recepta vitamines,
no,
sinó riure,
sí,
i que juguem, que recuperem aquell nen, aquella nena,
sí,
i el plaer pel joc.
Exacte, pel joc, per l'experimentació, per la curiositat, tornar a recuperar la il·lusió. La il·lusió per la vida, per les coses, per dir, ai, mira, canviem de dia, no? Doncs a veure, què passarà, no? A veure què passarà, quines noves oportunitats m'aporta aquest canvi, no?
I així amb qualsevol canvi que ens vingui, que hagin d'entomar.
Exacte, així amb qualsevol canvi, Fixa't que... Bé, hi ha persones... En general, la nostra societat és molt rígida, no? És molt, els canvis ens costen molt, en general, ens costen molt, sempre ens pensem que allò que tenim doncs, és el millor i si ens ho canvien serà la una catàstrofe catastròfica, no? És com, ai, ai, ai.
Sí, sí, és cert. Ens mirem
com, què és allò que perdem, no? En lloc de mirar també què és allò que podem guanyar.
Les noves oportunitats.
Exacte, no? La nostra societat, com dèiem, no? És com molt estàtica, molt rígida, no? I, és clar, què ens passa quan som tan rígids, no? Clar, una cosa quan és molt rígida, si no té gaire moviment, amb qualsevol sotrec fort, què pot passar? Doncs que s'esquerdi, que es trenqui, no?
Si ens imaginem. Si no hi ha flexibilitat.
Ah, exacte, no? Una cosa molt, molt rígida, doncs li passa això. Fixeu-vos, això passa, per exemple, en llocs que hi ha molts terratrèmols, no? I així doncs, ja les estructures dels edificis ja es fan amb uns materials que permeten certa flexibilitat, no? Per què? Pues clar, doncs per això mateix que dèiem, no? Doncs imaginem-nos nosaltres com un edifici que la vida, no? La vida ens porta doncs, aquests terratrèmols, aquests sotracs, no? que ens passen a tothom, eh? I si ens podem imaginar d'aquesta manera, no? com un ens, no? Com un ser molt rígid, que si em passa alguna cosa que no m'espero, doncs em puc trencar, eh? Que segurament a molts de vosaltres que ens escolteu us ha passat, perquè ens ha passat a mi m'ha passat, per exemple. Què passa? Què em puc treure d'això, no? Que carai, doncs potser ser tan rígida no em funciona, no? Perquè, clar, si el mínim sotrec, doncs m'he de trencar.
Em vinclo, em trenco.
Llavors, clar, sempre després la recuperació és molt més llarga, molt més dificultosa i molt més dolorosa. La risoteràpia, la pràctica del joc i del riure, el que ens aporta és aquesta flexibilitat. És com si en el nostre edifici, que som nosaltres mateixes, ens poséssim aquest material, que és la flexibilitat, que ens ajuda, doncs, això, a donar-nos aquest moviment, aquest marge per això, per no trencar-nos. I segurament ens passaran coses i ens
per
faran...
Per tomar els sotracs, les hòsties de la vida, vaja.
Ah, clar, sí.
Parlant en plata.
Que ens passa a tothom.
Sí, i, evidentment.
I això és una cosa que forma part de la vida, vaja.
I tant,
no?
I tant.
I això, clar, si som més flexibles, doncs ens serà molt més fàcil recuperar-nos, no? Perquè una cosa que tenim els humans és això, que tenim la capacitat de recuperar-nos, de tornar-nos a aixecar i dir, vinga, va, som-hi, que...
Igual ja. Com podem ensopegar dues vegades amb la mateixa pedra,
també
tenim aquesta capacitat de recuperar-nos i de tirar endavant, no?
Exacte, i m'encanta que posis aquest exemple, no? Perquè no sé si us ha passat mai, no? Que arriba un moment, és veritat, no? Que a vegades caus, trepitja, o sigui, ens ho pegues una vegada, dues, tres...
I tres a vegades, també.
Amb la mateixa pedra, no? Però arriba un moment que a vegades no us ha passat mai que dius de cop i volta, ja la veus a venir, aquella pedra, eh? I llavors ja l'esquives, la saltes, passes per un altre costat, no?
Això seria flexibilitat.
Ahà, flexibilitat i observació i autoconeixement. Sí? És a dir, quan a mi em passa alguna cosa a la vida, quan ensopego amb una pedra, si obvio aquella pedra, si obvio aquell cop que he rebut, si faig veure que la pedra no hi és, si vaig mirar
sí,
els núvols...
Sí, aquesta també és una tàctica.
Hi ha molta gent que ho fa, això,
ignorar,
no?
Ignorar la pedra.
Ahà, clar. Fixa't que aquí, bueno, seria una conversa llarguíssima, no? Perquè, clar, evidentment estem en aquesta societat de fer veure que les coses no passen, no?
Que tot és fantàstic va bé.
Fantàstic, meravellós, no?
Com Instagram.
Com les xarxes socials, exacte. Tothom està tan content i tot és tan meravellós, no? I clar que sí, és meravellós en molts moments de la vida. I tant que sí. I al mateix temps també hi ha aquests altres moments de pedres, de rocs ben grans, no? I clar, què ens passa quan ensopego i observo i analitzo i dic, carai, què m'ha passat? Com és que no he tornat a veure aquesta pedra, no? Que no vull estar mirant, no? Estic mirant cap als núvols en lloc d'estar mirant al terra, no? Aquesta metàfora ens pot ajudar, no? A adonar-nos que quan ens aturem i diem, va, vaig a veure què m'està passant a la meva vida i vaig a veure què puc modificar per no anar-me ensopegant sempre la mateixa pedra. Després ens sortiran altres pedres, eh? Perquè la vida és això, és aquesta aventura, no? D'anar esquivant pedres i d'anar coneixent-nos. I és aquesta oportunitat que ens donem d'aturar-nos i dir, bé, anem a veure, no? I aquesta oportunitat, aquesta anem a veure, connectem o ens ajuda molt al fet de poder jugar i riure, no?
Clar, ara jo t'hagués preguntat, els oients nous s'estaran preguntant quina relació hi ha entre jugar o riure per aconseguir aquesta flexibilitat que la Maria està pregonant,
sí,
que és necessària per entomar els cops i els sotracs de la vida.
Clar, exacte. Doncs perquè quan fem una de les... de les avantatges que tenim quan practiquem el riure jocs, no? És a dir, dinàmiques de riure, sessions, és que ho fem en un entorn segur. És a dir, quan fem una sessió de riures, es crea també, s'aporta un ambient, un lloc, un temps i un espai. És a dir, en el qual tu quan entres a fer el taller de riures, ja automàticament abaixes defenses, perquè tu ja has decidit anar a experimentar, a veure què et passa, sí? I llavors, en aquell espai, com que no t'hi jugues res, no t'hi val ni la feina, ni una relació, ni la salut, no? Al contrari, res beneficis, eh? Doncs, clar, allò fa que puguis experimentar, que et dones l'oportunitat de veure què passa quan jugues. I és a través del joc que podem trobar-nos en situacions que a la vida, doncs, fora de la sala, per entendre's, del taller, no ens ho permetem, perquè estem en la rigidesa que estàvem parlant abans. Sí? Si tu, per exemple, consideres que ets una persona, doncs, molt, molt seriosa, molt professional, que no dones mai el permís, doncs, a riure de tu mateixa, perquè això, escolta, això és lleig, perquè t'han ensenyat que això és lleig o que no està
bé. Hem de començar rient-nos de nosaltres mateixos?
Clar.
Comencem per aquí.
Aquesta és la cosa, no? I el riure, o això deia, no? Que el riure era quelcom molt espiritual, no? I en aquest sentit, no? Quan jo sóc capaç de riure de mi mateixa, estic arribant a aquest punt d'espiritualitat, no? De connexió amb mi mateixa i amb la resta d'humanitat i amb allò que va més enllà de l'humà, no? Per això es diu espiritual.
Que profunda avui, Maria.
Això és que em fas matinar, veus què passa quan em fas matinar?
Què passa? Però sempre riem,
sí,
eh?
Exacte, eh? Però fixeu-vos, no? Com, evidentment, no? Cadascú ha de fer el seu camí, el seu viatge, no? Jo el que us animo és a que experimenteu, que jugueu, que... I què vol dir això?
I avui has vingut amb una consigna sota el braç, que després la utilitzarem per penjar el podcast, que voldria que me l'expliquessis, que és no ho intentis, fes-ho.
Sí, gràcies per acotar-me, perquè si no jo me'n vaig també... El meu pensament és tan flexible que se'm va por ahí. I justament, mira, no ho intentis, fes-ho. Què vull dir amb això? No? Que a vegades quan intentem fer les coses, amb la paraula vull intentar-ho, amb aquesta expressió, hi ha quelcom de que m'atura, perquè hi ha com el dubte, no?
Que no... Sempre hi ha por, recances, sí. I sí,
no? Vaig a intentar-ho, a veure què passa, no? Però amb aquest intent no acabo de fer les coses. És com si jo intento aixecar-me de la cadira i, clar, si intento, doncs m'aixeco i torno a caure. M'aixeco i torno a caure, m'aixeco i torno a caure, no? Clar, proveu a casa això.
Proveu això de la cadira?
Sí, intenta aixecar-te i tornes a seure. Què et passarà quan portis una estona? Doncs que acabaràs esgotada.
Segurament.
I que no hauràs aconseguit l'objectiu, que és aixecar-te de la cadira, no? Per tant, quan diem no ho intentis, fes-ho, vol dir que prenguis la decisió de fer el que sigui, en aquest cas, aixecar-te de la cadira. Sí? Una altra cosa és què passarà quan hagis actuat, no? Potser doncs, el fet d'aixecar-te caus o ensopegues o t'aixeques amb un bot o amb un salt, no? No ho sabem. Però el que sí que és molt important és que quan vulgueu fer alguna cosa, quan hagueu de prendre, voleu fer alguna cosa, alguna decisió, això, que la prengueu conscientment i un cop l'hagis pres, vés cap allà amb tota la teva energia, amb totes les teves ganes, amb tota la teva consciència. Mm? Perquè si no és
no
com...
No a mitges tintes.
No a mitges tintes, esclar. Perquè si no és com estic i no estic, estic i no estic. No? I això és superimportant, això ho podeu traslladar a qualsevol cosa, el fet d'estar parlant amb una persona.
Comencem per la cadira,
sí,
que és molt fàcil.
Comencem per la cadira, que és molt
i avancem.
Fàcil. I anem avançant, correcte. No? Podeu anar provant això. No? Què canvia? I experimenta, juga amb això. No? Què et canvia? No? Sí, amb això. Si decideixo conscientment que avui em prendré un cafè, no ho dubtis, vés, t'aixeques i fas el cafè.
Eh? Amb com... els cinc sentits.
Ah, exacte. Perquè això t'aportarà a poder gaudir-ho més. Gaudir de... Mentre m'estic fent el cafè, estic gaudint de com l'estic fent, dels detalls, de l'aroma, de la textura, de si agafo aquesta tassa o aquell got. O... Sí? És com gaudir plenament de l'experiència. Si estic en l'intent, em perdo molta part d'aquesta experiència. I, per tant, l'estar plenament conscient de la meva decisió em fa això, omplir-me d'aquella experiència. D'acord?
I per... senzilla com pot ser fer-se i gaudir d'un cafè.
Clar, i és que...
Per això ho traslladem a qualsevol àmbit i decisió.
Exacte. Si comencem per les coses petites, penseu que quan parlem de felicitat, no? que és una cosa com molt gran, la felicitat és un concepte teòric, no? Però la felicitat ens la dona doncs, moltes coses, com poder gaudir d'un bon cafè, per exemple, no? O el que t'agradi, o el poder gaudir doncs, del sol o el que sigui. No? Per tant, sisplau, no ho intenteu, sinó que abans de fer qualsevol cosa, reflexionem i decidim. No? Escolta, jo vull fer això, doncs amb tot el meu ser, tota la meva consciència...
Ens hi llancem.
Ens hi llancem, sí, sí, exacte. I tot és un equilibri, no? També... Bé, volia... Estem allà a punt d'acabar, oi? Aconsellar-vos això, que practiqueu i que us doneu aquest permís, no? I no ho sé.
Perquè... Comencem per la cadira i el cafè.
Comencem per la cadira i pel cafè.
Descobrint com podem gaudir plenament aquest cafè.
Exacte.
Si la decisió ha estat madurada, sí. I ho hem fet amb els cinc sentits.
Sí.
I mica a mica busquem altres reptes.
Això. Doneu-vos aquest permís a experimentar, a canviar, que no tot és dolent, sinó que et pots obrir unes noves oportunitats, una nova situació, conèixer noves persones.
Quines ganes. Ens hi posem.
Vinga, va.
Gràcies, doctora Aicampeto, Maria Rodríguez. Al novembre seguim.
Vinga, moltes gràcies.
A reveure.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:45 del matí. El ple municipal de Santa Margarida i els Monjos ha aprovat una modificació de crèdit per valor de 482.000 euros destinada a cobrir les despeses derivades dels danys ocasionats pels aiguats del passat 12 de juliol, com ara arranjament de camins, reparació de danys a l'escola Doctor Samaranch i al pavelló poliesportiu, intervenció al pont de l'Escarabina i arranjament de cobertes. La modificació incloia també algunes despeses derivades de seguretat, telecomunicacions, serveis educatius, suport a entitats i seguretat, i va ser aprovat de forma inicial amb els vots a favor del PSC, l'abstenció d'Esquerra i Junts, i el vot en contra de l'oposició. Amb el mateix resultat a les votacions es van aprovar les bases per l'atorgament de subvencions per la Rua de Carnaval 2026. L'Ateneu Agrícola de Sant Sadurní ha estat guardonat amb un dels premis de la Fundació PINAE dins la convocatòria Impuls pel Territori. L'entitat ha reconegut la col·laboració de l'associació amb la Fundació Joan Petit i l'Hospital de la Vall d'Hebron en un projecte de recerca en oncologia pediàtrica. El premi, dotat amb 50.000 euros, es destinarà íntegrament a la lluita contra el càncer infantil en una edició del certamen de la Fundació PINAE que ha comptat amb una dotació rècord de 600.000 euros. L'acte de signatura del conveni i lliurament dels reconeixements va tenir lloc aquest dimarts al Fòrum Verger de Vilafranca. Avui arrenca una nova edició de l'Espai de Criança adreçat a famílies amb infants de 0 a 3 anys i a dones embarassades. Aquesta serà la quarta edició consecutiva del programa, que enguany tindrà lloc al Centre de Serveis a la Gent Gran de les Peces, al municipi d'Albinyana. Les trobades es faran cada dimecres de 10:45 del matí a 12:45 del migdia, des d'octubre del 2025 fins al juny del 2026. L'Espai de Criança està liderat pel Servei d'Intervenció Socioeducativa del Consell Comarcal del Baix Penedès dins del suport a les famílies amb infants de 0 a 3 anys. Els castellers de Vilafranca fan una crida als seus membres per participar activament en els assajos i actuacions que resten per culminar amb èxit la Diada de Tots Sants. Després d'unes setmanes intenses i plenes de feina, la colla assegura que el camí recorregut fins ara ha estat positiu i que la bona línia de treball s'ha de reforçar encara més en aquest últim tram. Les properes cites al calendari, com la Diada del Mercadal a Reus d'aquest dissabte a la tarda, són essencials per arribar a Tots Sants amb les millors garanties. Per això, els Verds emplacen tots els castellers i castelleres a assistir als darrers assajos. En aquest sentit, la colla destaca especialment l'assaig especial d'aquest divendres 3 d'octubre, en el que hi haurà sopar i beguda per tothom, així com sortejos de lots dels patrocinadors de la colla i el sorteig d'un pernil. A més, hi haurà premis pels grups que portin més castellers i sortejos individuals entre tots els assistents. L'objectiu és omplir el Figarot i fer grans proves de cara a les properes actuacions, pensant en fer un Tots Sants històric.
Penedès en xarxa.
Al Penedès en xarxa volem facilitar consells que contribueixin a fer una correcta gestió dels residus. Per això, aquesta temporada també tindrem un cop al mes la secció Donem vida als residus amb la Mancomunitat Penedès Garraf. El primer lliurament d'aquesta temporada l'anem a buscar a Canal 20. Per això saludem el Raimon de Cara. Molt bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Així és, estem de retrobament amb una secció que torna aquesta temporada, la secció Donem vida als residus, que ens aporten des de la Mancomunitat Penedès-Garraf. En aquest cas, conversem amb Carles Tobalina. Què tal? Molt bon dia, Carles.
Oh, molt bon dia, moltes gràcies pel convit. Molt contents d'estar aquí.
Carles Tobalina és educador ambiental del Servei d'Educació Ambiental de la Mancomunitat Penedès-Garraf, i avui comencem, si et sembla, per parlar del concepte bàsic que tractarà avui en Carles en aquests propers minuts. Estem parlant dels impropis. Què són exactament els impropis? Com els hauríem de definir?
Mira, d'una manera molt fàcil, perquè tothom al final ho acabi entenent, és aquell residu que ubiquem al contenidor que no va. És a dir, quan jo llenço una peça de roba al contenidor d'envasos, o quan jo diposito restes de menjar al contenidor de paper o de cartró. Serien aquests residus que no ubiquem de forma correcta.
O a vegades també va al vidre una part de l'envàs que després ha d'anar també al contenidor groc, no?
Correcte, no? Com per exemple, no? Aquestes llaunes, no? de conserva que tenen el tap metàl·lic i el vidre aniria ubicat al contenidor verd, no? Per així que ho entenguem, o al de vidre, i la tapa aniria al d'envasos.
I és evident que els impropis ens afecten a la recollida de residus.
Ens afecten més del que pensem. Al final hem de pensar que els impropis dificulten el tractament d'aquests residus. Perquè ho entenguem d'una forma més fàcil, amb les restes de... quan tirem restes orgàniques i les sumem amb qualsevol altre residu, això dificulta el procés d'obtenció del nostre compost que obtenem, per exemple, a la planta de Sant Pere de Ribes, i això encareix el servei i a la part en repercuteix a nosaltres.
Clar, perquè un cop recollits aquests residus, si hi ha impropis, s'han de destriar. I no deu ser fàcil, no, destriar aquests residus.
Correcte.
Impropis.
Sí, al final, mira, nosaltres, a la nostra planta de triatge d'envasos que tenim aquí a Vilafranca, perquè us feu una idea, triga 12 minuts quan entra un envàs de plàstic a la planta, des de que la passem fins que surt amb bales, són 12 minuts. Si nosaltres ubiquem al contenidor d'envasos tots aquells elements que són plàstics però que no van allà ubicats, poden dificultar el procés de la selecció de les llaunes, de les bosses, perquè ja sigui perquè el sistema no està preparat per aquest tipus de residus o perquè encalli alguns elements mecànics de la planta. Llavors, en comptes de 12, són 24, ja és el doble, ja has de parar la planta, i tot això dificulta moltíssim.
I si focalitzem una mica aquest tractament dels impropis al nostre territori, com estem a nivell d'impropis? Tenim bones xifres?
No ens podem queixar. Mira, si ampliem una miqueta la visió, sí que hem de dir que actualment en els territoris de la Mancomunitat estem entre el torn de 40 i 45 de separació de residus, que això és molt bo. Això és fruit, tirem una miqueta de floretes al servei, això és fruit de que, per exemple, el Servei d'Educació Ambiental de la Mancomunitat fa molta labor divulgativa i el ciutadà l'entoma i la fa, i això, per tant, ajuda a aquesta separació. Si parlem de municipis concrets, doncs podem dir que, per exemple, Sant Pere de Riudebitlles està al torn del 95 i Torrelavit al torn del 92. Per tant, tenim municipis que ho fan molt bé dintre del territori. En àmbit només d'impropis, el que més ens preocupa al final són els impropis que van al contenidor d'envasos, els elements plàstics, que ubiquem allà pensant que és un envàs, però no ho és, que estem entorn del 22%. Després, en el vidre i amb el cartró, estem en barems bastant estables, 2-4%, i el que també és una miqueta així preocupant és, per exemple, tots aquells impropis que ens trobem al contenidor de l'orgànica, que són quasi entre l'11 i el 12%.
Clar, perquè per volum, per quantitat, parlàvem d'aquest 22% d'impropis que van al contenidor d'envasos.
Sí.
No és fàcil, no?, apropar-nos a reduir aquesta xifra,
sí,
perquè moltes vegades és complicat, no?, fer la separació exacta,
sí,
estricta.
És cert que a vegades, igual, hi ha moments que és complicat, ja sigui per les presses, sigui per aquell dia a dia que ens atropella, i qui més o menys algú ha comès algun error, i el que no ho hagi comès és que... pues és d'aplaudir. Però sí que és cert que aquests petits gestos que fan o aquests petits dubtes que tenim els podríem eliminar amb una miqueta més de paciència a l'hora de triatge a casa d'aquests residus. I jo crec que sí que és possible. I és possible perquè en altres països es donen aquests casos o aquestes casuístiques de reducció d'impropis i potser a lo millor sí que ens podríem apropar a barems més petits.
I quins són els impropis més freqüents, aquells que heu detectat que més es van reproduint?
Mira, els més propers, que per exemple en el contenidor d'envasos, tenim aquests elements que són de plàstic però que no van allà, el penjarrobes, per exemple, no? Que és el típic element que jo crec que és de plàstic i l'ubico allà. La pala o el cubell que tinc a casa de la fregona, de fregar el terra. clar, en un principi és de plàstic, però no va ubicat allà.
No és un envàs.
No és un envàs, clar. Aquesta és la màgia, no?, de la paraula. O, pues, el pal de l'escombra, que moltes vegades és de plàstic i se m'ha trencat i el diposito allà. Són elements que a vegades distorsionen, no?, com hem dit, la separació. Dintre d'altres impropis, pues, el vidre, tot i que és molt petit perquè la gent, pues, no, se'm trenca la copa de cava o se'm trenca el got, no van al vidre, sinó que van al rebuig, no? Vull dir que sí que allà ho tenim més perfilat perquè ho veiem molt clar o perquè els nostres elements que utilitzem de la vida quotidiana és més fàcil que siguin d'un material més pròxim al contenidor d'envasos que no als altres contenidors.
I amb certa perspectiva de context, aquestes xifres que comentaves ara, aquests nivells de reciclatge d'impropis també, estan molt lluny de la realitat del conjunt de la Unió Europea?
No, jo... A veure, sí. Nosaltres ara mateix, com a Catalunya, estem situats entorn d'entre el 12 i el 13 com a país, no? Com a... entre els altres països de la Comunitat Europea a l'hora de la separació dels nostres residus. És cert que el que ens preocupa és que actualment, no, les normatives europees i estatals i d'aquí també autonòmiques estableixen que el 2035 només el 10% dels nostres residus puguin anar a l'abocador. I això és el que fa que des del Servei d'Educació Ambiental vulguem apretar una miqueta per reforçar aquest fet que aquests impropis ens ajudarà molt a poder ubicar aquest 10% dintre d'un futur més pròxim.
I d'implicacions econòmiques, fer-ho bé.
Clar, moltes vegades ho veiem com molt lluny i fins que no ens expliquen que al final els nostres residus tenen un procés i tenen un cost. El que no sap molta gent és que cada vegada que tirem alguna cosa al contenidor de resta, que és el contenidor que va a l'abocador, això repercuteix en un preu a final a nosaltres, perquè és l'impost que nosaltres paguem, no? Hi ha un cànon en el qual tu cada vegada que portes residus a l'abocador has de pagar. Si tu, perquè la gent ho entengui, si nosaltres com a municipi separem bé, en comptes de que hagis de donar diners, te'ls donaran a tu, al municipi. I d'aquesta manera això representa un bé o un benefici per nosaltres com a ciutadans.
De fet, és obligatori repercutir, que els ajuntaments puguin repercutir a la taxa que cobren els seus ciutadans els costos reals. I això no sempre ha estat així.
No, clar, estem molt ben acostumats en aquest sentit, perquè fins ara hi ha municipis que aquesta taxa la cobrien els ajuntaments d'una forma quasi total o entre un 30 i un 60%. A partir d'ara, no, d'aquestes noves normatives europees que estableix que al final el ciutadà ha de ser conscient de la seva generació de residus, vagi disminuint per dir que sortirà cap a quasi a zero. Per tant, els ajuntaments a partir d'ara diran, mira, això és el que em costa moure la teva brossa o gestionar la teva brossa, millor dit, i això ho has de pagar tu. Per tant, per això és important de dir, vale, pues si això és el que val, hem de començar a reduir tot això perquè em repercutirà a mi econòmicament d'una forma immediata.
I és una obligació.
I és una obligació, també, clar. Sí, és una obligació per part de que els municipis ho facin, tot i que costa a vegades entendre-ho, perquè no estem acostumats, no? Sempre hi ha aquest comentari de, ah, però jo ja hago lo que tengo que hacer, no? Vale, pues, però hem d'anar una miqueta més.
I el sistema més eficient per fer aquesta recollida sense impropis seria el porta-a-porta?
És molt bona pregunta i amb això podríem estar debatint igual tot el matí, perquè tant sistemes de contenidors intel·ligents com sistema porta-a-porta són sistemes que ajuden a la reducció d'aquests impropis. No podria dir-te aquí i ara quin és el millor sistema, perquè sí que és cert que el sistema porta-a-porta porta... té més bagatge ara mateix amb implantació i els contenidors tancats o els contenidors intel·ligents, tot ben just estem acabant de veure implementacions o com funcionen dintre de la ciutadania, però tots dos sistemes són sistemes sòlids que ajuden molt a aquesta reducció d'impropis.
I què podem fer per reduir aquests impropis?
Mira, primer de tot és no tenir dubtes o no tenir vergonya i pregunta. Moltes vegades dipositem un residu o un contenidor perquè per no preguntar o per no consultar. A vegades consultem qualsevol cosa amb el mòbil, però no on va aquest residu. O sigui, aquesta ha de ser la primera. No sé on va, miro a les pàgines municipals o a la pàgina de la Generalitat de Catalunya i allà m'ubicarà on va aquest residu. I després intentar tenir aquest punt de paciència a l'hora d'ubicar aquests residus on toca, que jo crec que al final és el que ens ajuda més.
Segurament en aquesta línia de contribuir a reduir aquesta xifra d'impropis en el moment de la recollida influeix molt la feina que feu directament vosaltres a les escoles com a Servei d'Educació Ambiental a la Mancomunitat, perquè a través dels infants moltes vegades les famílies prenen consciència d'aquestes coses que a vegades poden passar desapercebudes.
És una molt bona pregunta i la realitat és que sí. Ens trobem que moltes vegades quan anem a escoles i expliquem, tenim el conte del cuc Berni, que explica què hem de dipositar al contenidor d'orgànica i què no hem de dipositar al contenidor d'orgànica. Moltes vegades aquests infants que els hi expliquem es tornen...
prescriptors, també.
Prescriptors, sí, per dir-ho d'alguna manera, quan arriben a casa i com, no, això no va aquí perquè no li agrada el cuc Berni i no el podem tirar al contenidor de l'orgànica perquè no s'ho podrà menjar. I és molt bonica aquesta feina, no? I veiem que això és catalitzador moltes vegades a que a casa potser fins a l'hora no separaven totes les fraccions i amb aquest fet de que els infants es tornin catalitzadors ho comencen a fer. Per tant, per això sabem que la nostra feina és molt divertida, però és molt important també.
Hem focalitzat, queda implícit en aquesta conversa, doncs, bona part dels missatges a la ciutadania, a una família, però segurament a l'hora de parlar de grans generadors d'impropis també hem de parlar de les empreses.
Sí, sí que és cert que des de la Mancomunitat i des de les institucions municipals i més ornamentals s'estan intentant implementar sistemes de recollida que acurin molt més tot el sistema de recollida d'aquests grans generadors i cada vegada s'està acurant més. I no en un sistema molt genèric, sinó que bueno, mirem per sectors. Aquest sector, quines són les seves necessitats? Vale. I intentar que també ells siguin responsables d'aquesta generació de residus i ubicar-los i informar-los també de que hi ha gestors propis, no?, o gestors adequats per segons quin tipus de residus. I quan nosaltres visitem aquest tipus de grans generadors, els insistem a, vale, quin és el tipus de residu que generes, es pot assimilar municipal, necessites un altre tipus de gestor, et podem ajudar, et podem guiar a que la separació sigui una miqueta més adequada o curada als mètodes que tenim i per tant també són importants i també a tenir aquest punt de responsabilitat.
Abans situàvem aquesta xifra del 22% d'impropis en el contenidor d'envasos, també les grans empreses, els grans generadors, estarien també amb aquestes xifres? El repte continua sent els envasos?
Aquestes són dades de ciutadania més que de grans empreses, perquè, o grans generadors, perdona. Uh-huh. Però sí, jo crec que sí, el repte al final és, per dir-ho d'una manera fàcil, és el material plàstic. No? Que avui en dia la gran majoria de coses, ja sigui de forma industrial o de forma, no?, del nostre dia a dia, tot és amb aquest sistema o amb aquest material. I per tant, sí, clar, el repte és poder ubicar totes aquelles coses que fem amb aquest material, ubicar-les en un altre que sigui més fàcil la seva recollida o la seva separació.
Hem parlat d'això, de reciclar, però segurament hi ha un pas previ que sempre insistiu als educadors ambientals. Cal reduir.
Sí, bueno, clar, vull dir, aquesta és la mare del cordero que deia la meva àvia. Si no reduïm, al final, tot això no té sentit. Vull dir, i abans de reduir, el que nosaltres comencem a dir ara a les escoles és repensar. Realment necessito allò? L'he de comprar, necessito un altre mòbil, necessito una altra peça de roba, primer pensar si jo he de necessitar aquella cosa i després intentar reduir en el sentit de bueno, pues aquest residu, aquest objecte està bé, el puc reparar. No fa falta que ja el destini directament a qualsevol dels contenidors o deixalleria perquè ja no m'agrada.
claríssima la tasca que feu com a educadors ambientals, però segurament també està molt connectada en la tasca que segurament també porta de càrrega d'educadors com a consumidors, que feu una tasca de servei d'educació al consum, pel que comentaves ara.
Sí.
La frontera està molt difosa.
La frontera és molt difosa. I nosaltres tampoc, quan hem de fer segons quina actuació a ciutadania o a escoles, no anem allà amb la intenció d'explicar què han de comprar o deixar de comprar, sinó que realment, no, com comentava, que siguin conscients del que estan comprant. No? Recentment hem tingut campanyes de residus tèxtils i el que comentava més, jo no vinc aquí a dir-te què has de comprar o quin tipus de roba has de comprar o quina marca has de comprar, sinó ser conscient, prendre consciència de que tot això que compris, en el moment que compris, allò és el teu residu. I tu ets propietari d'allò. I no pots desprendre d'aquesta responsabilitat que tu tens i ubicar-la amb que, bueno, doncs un altre es faci responsable. No, jo a partir d'aquell moment que adquireixo aquell objecte, jo sóc responsable, sigui quin sigui.
Abans comentaves, doncs, per saber com eliminar aquests impropis, doncs consultar guies, preguntar,
correcte,
no tenir vergonya, i
correcte,
segurament que en aquesta línia són útils encara les campanyes que feu presencials, comentàvem a les escoles, als municipis, això té la seva incidència també, té el seu impacte.
Mira, doncs, la veritat és que sí, més de la que realment ens pensem, sí que és cert que al final jo puc dir consulteu la pàgina web o consulteu amb el mòbil, no tothom té accés a aquesta facilitat de mòbil o aquest ús de dia a dia a TikTok, Instagram o xarxes socials en general, i per això nosaltres creiem en això i per això fem campanyes a peu de carrer amb el qual facilitem que vingui gent i ens preguntin, i mira, que jo estic fent això, ho estic fent bé? Bueno, pues mira, si ho fas d'aquesta altra manera, potser ho fas molt millor, no? Hi ha gent que ve i ens pregunten si és necessari rentar els pots de iogurt. I clar, nosaltres diem,
amb quin compromís?
No fa falta, vull dir, simplement doncs, t'acabes el pot de iogurt i ho ubiques al contenidor del vidre i ja està. Però llavors...
Aquí una resta de iogurt queda.
Sí, però...
Una mica impropi.
Clar, però no és el iogurt sencer, clar, sinó el propi de que te l'has menjat i que no fa falta netejar-lo com si fos un got més. Uh-huh. I aquest és el... No, que són preguntes que dia a dia la gent té i que a l'estar a peu de carrer o a veure'ns a nosaltres, pues, les fa i surt allà, pues mira, ho faré a partir d'ara, pues mira, això que estic fent ja no ho faré més.
I el dubte més freqüent, la pregunta que més es dirigeix la ciutadania a vosaltres, doncs per això resoldre quina pràctica estan fent malament a l'hora de situar la fracció corresponent al seu envàs? O...
Normalment és en la fracció d'envasos, en el contenidor, que sempre hi ha alguna cosa que no sabem on va o on ubica. Des del penjarrobes hasta on van els cartons de les pizzas. Llavors, tot això normalment...
On van els cartons de les pizzas? On van?
El contenidor de paper cartró.
Paper cartró.
Llavors, són aquestes dubtes que moltes vegades, perquè algú et diu no sé què, algú diu no sé... I al final és, bueno, pues, tan fàcil com visitar les pàgines de la Generalitat, no? de residus, i allà pues, hi ha un on vas en vas, crec que es diu, i ja surten totes les fotos de tots els residus, o a la pàgina Mancomunitat també, o a les pàgines web de cada ajuntament hi ha informació d'on ubica aquests residus. Per això dic que és important preguntar, però doncs que no tothom té accés, pues, per això nosaltres fem aquestes campanyes a peu de carrer.
Anem en la bona direcció, però queda camí per recórrer.
Queda camí, i és per això nosaltres seguim i ens encoratja a poder continuar, perquè és divertit i tenim aquest marge de maniobra i arribarem.
Doncs hem volgut començar aquesta temporada, aquesta secció, Donem vida als residus, parlant d'impropis amb propietat.
Bueno.
Gràcies a aquest professional, en Carles Tobalina, educador ambiental del Servei d'Educació Ambiental de la Mancomunitat Pares Garraf. Gràcies per ser avui amb nosaltres i que vagi molt bé aquesta feina.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Penedès en xarxa. El magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
Mesurant les paraules, vaig flotant entremig dels records i flotant, buscant el paradís, retallant les distàncies que em transporten a un món indecis. Però jo mai, 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 mai seré feliç com ho he estat aquesta nit. Però jo mai, 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 mai. Quan tots enlaire, com quan somnis de puntetes, junts podem arribar més lluny, més lluny. Un llarg viatge, il·lusions dins les maletes, junts podem arribar més lluny, més lluny. I somiant que tu remes amb mi fins que aquella incertesa es fa quan se'ns creuen els camins. Però jo mai, 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 mai seré feliç com ho he estat aquesta nit. Però jo mai, 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 mai. Somnis de puntetes, junts podem arribar més lluny, més lluny. Un llarg viatge, il·lusions dins les maletes, junts podem arribar més lluny, més lluny.